Volem parlar d'un tema important. Per exemple, Aida, vull preguntar-te, tu en quin idioma tens el telèfon?
Mira, jo intento tenir-lo en català, crec que com el general, diguéssim, el tinc en català, però després el que passa també és que hi ha moltes aplicacions que no, com que no tenen l'idioma, automàticament se'n posen en anglès. Per tant, crec que et diria que tinc més el telèfon en anglès que en català gaire.
I tu, Marc?
Jo en català. Jo és que sóc molt radical d'aquest tema. Els meus dispositius sempre en català.
Doncs jo haig de dir que no, Jo no? haig de dir que no, i pel que sembla, i per comparar-me amb vosaltres...
Estàs estic matant el català!
M'estan al català!
Ets un assassí de la llengua, fi, ho podem dir en directe.
Sí, sí, en fi, doncs demano disculpes. Fora bromes, fora bromes. Quan tu fas cerques a Google, el retorn que Google et fa no únicament depèn del que la pregunta l'hagis fet en català, per tant, té els seus propis algoritmes. Molts cops tenim configurats els navegadors o el mateix dispositiu en anglès o castellà, i per això és important que, per assegurar la visibilitat del català a internet, configurem els nostres dispositius en català. Per tant, em poso deures avui mateix. I per parlar sobre això d'aquest tema tenim amb nosaltres l'Albert Cuesta, periodista i activista digital. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Jan, com estàs tu?
Doncs amb ganes d'escoltar-te i amb ganes d'aprendre, sobretot perquè ja has vist que tinc deures. Com d'important és que tinguem els dispositius configurats en català?
Si t'interessa que el català tingui vida digital, és el més important que pots plantejar-te. Perquè passa que, aviam, contingut en català a la xarxa n'hi ha, vull dir que el català jo crec que està força bé, per no dir molt bé respecte a altres idiomes de la mateixa mida, però el que passa és que les plataformes digitals que serveixen aquest contingut, siguin webs, aplicacions, el que sigui, ho fan en funció del que nosaltres de l'idioma que nosaltres declarem. I quan dic l'idioma que nosaltres declarem, no vull dir que nosaltres diguem no, és que jo sóc catalanoparlant, sinó que ho hem de declarar digitalment. I això ho fem, per una banda, configurant les aplicacions que ofereixen la possibilitat amb l'idioma català, i per l'altra, tot el nostre entorn digital, el sistema operatiu, el propi dispositiu, el navegador web, perquè quan nosaltres ens connectem amb un servei digital ens compti com a catalanoparlants, i si ell té establert que ens donarà un tracte diferenciat, sàpiga com fer-ho. Això amb la pràctica, sapigueu que en aquest moment, segons estudis que fem a Accent Obert, estem parlant de que només un de cada 5 catalanoparlants té configurat el mòbil en català, perquè vol dir que hi ha molta feina a fer.
I tenim entès que, a més, més enllà de configurar-ho en català com a tal, que costa suor i llàgrimes que Google respecti i que posicioni també els continguts en català. Vull dir que més enllà dels dispositius en si mateix, també hi ha plataformes com Google que tenen els seus propis algoritmes i que a vegades costa una mica.
Totes les plataformes tenen els seus algoritmes, tenen els seus criteris, com que totes són empreses privades, els criteris que apliquen són seus i són molt respectables, doncs nosaltres el que està amb la nostra mà és demostrar que som tants com diem ser. Parlaves del cas de Google. El cas de Google és interessant perquè Accent Obert, abans, quan era Fundació.cat, en col·laboració amb altres entitats de l'Aliança, vam detectar que Google perjudicava, estava penalitzant el contingut en català, els resultats de cerca, i ho vam documentar, els hi vam fer saber, i quan van comprovar que teníem raó, ens van dir, disculpeu, no ens n'havíem adonat, no teníem intenció de penalitzar el català, ara ho arreglem. I al cap de 24 hores estava resolt. I ara el contingut en català a Google té la visibilitat que ha de tenir si està ben etiquetat, perquè aquesta és una altra. Quan tu fas contingut en català, és a dir, si tu fas una web en català, has d'etiquetar-la internament, l'has de programar de manera que Google sàpiga que aquella web està en català, i per tant, quan un usuari s'hi connecta amb un navegador que diu que té el català com a idioma preferit, li ha de servir la versió en català. Si no, passa el que deia la companya, que a vegades em surten coses en anglès. Això també depèn molt de com tinguis configurat l'aparell. Per exemple, hi havia tu amb un mòbil, tu hi pots posar diversos idiomes, però els pots posar per ordre de preferència. És a dir, jo, per exemple, tinc el dispositiu, els mòbils, amb català com a primer idioma, amb anglès com a segon i amb castellà com a tercer. Alguna altra persona pot tenir-lo amb un ordre diferent. Hi havia molta gent, fa mesos, per exemple, que tenia el mòbil configurat amb espanyol, perquè una aplicació concreta, que era el Google Maps, no tenia les indicacions de navegació del GPS amb la veu en català. Llavors, per no rebre les indicacions en anglès, se'l configuraran en castellà. Ara ja no existeix aquesta excusa, perquè Google Maps ja té també la veu en català. I casos com aquests n'hi ha molts.
Parlàvem de Google, però hem de parlar també d'altres plataformes, perquè en el teu cas va ser un dels principals promotors de la campanya per aconseguir que Twitter, actualment X, tingués versió en català. Fins a quin punt creus que hem aconseguit que es pugui viure íntegrament en català a internet?
Aviam, això és un panorama que va canviant contínuament. En aquell moment, i això estem parlant de fa més de 12 anys, Twitter era la plataforma de xarxes socials referent en determinats àmbits, amb el polític, amb el ciutadà, amb el periodístic, i em va semblar que havia de pressionar, havia de buscar la manera de pressionar Google, que fer-los entendre que els catalanoparlants volien piular en català, i finalment, gràcies al suport de milers de persones que es van afegir en una campanya que vam fer en aquell moment, doncs Twitter va cedir i ens va permetre que ens traduíssim el Twitter en català, i fins ara, i així el tenim. El que passa és que en aquests moments la xarxa és diferent. La xarxa, per exemple, està molt bona part de l'activitat digital té lloc en plataformes tancades. I hi ha plataformes tancades que contemplen, respecten i tenen com a opció la llengua catalana, no sé, Facebook, el mateix Google, Twitter, etc. Però, per exemple, n'hi ha d'altres que no tenen el català. I és el
com
cas d'Instagram, per exemple, o LinkedIn, o Pinterest, i aquestes plataformes, l'única manera de convèncer-los de que els catalanoparlants som un col·lectiu prou ampli com per mereixer que ens obrin l'opció del català és demostrar-los que som molts. I no els hi demostrarem que som molts rondinant ni enviant-los taules de número de parlants dels idiomes europeus, sinó connectant-nos amb les seves plataformes amb dispositius que ells vegin que són d'un catalanoparlant.
Perquè això s'identifica, eh? O sigui, ells veuen amb quin dispositiu està l'idioma amb el que tu et connectes.
Absolutament. Les plataformes digitals, el seu negoci es basa en identificar absolutament tot el que nosaltres, el que els seus usuaris fan. Ens compten, i ens compten, però no pel que nosaltres diem que som, sinó pel que nosaltres demostrem que fem. I en aquest cas del que es tracta és de configurar el teu entorn digital amb tant en català com et sigui possible. I, de fet, a les entitats Accent Obert i altres entitats aliades estem preparant accions per afavorir això. I quan tenim l'ocasió, com vosaltres ens oferiu ara, d'explicar aquesta necessitat, doncs així és. I això, per exemple, també afecta molt els algoritmes d'intel·ligència artificial. Sé que després parlareu d'aquest tema. Jo sé, les empreses d'intel·ligència artificial dels chatbots aquests, des del ChatGPT fins al Copilot, passant pel Claude o pel Meta, ahir, tots aquests, uns de manera explícita i els altres de manera implícita, ja saben català. Una altra cosa és que et parlin en català, i això depèn molt de dues coses. Una, de com tu dialoguis amb ells, és a dir, encara que tu vegis la pantalla d'aquell chat en anglès o en espanyol, tu fes-li les teves preguntes en català, i l'altre, que tu t'hi estiguis connectant amb un dispositiu en català. En funció d'això, és molt probable que la resposta que et doni sigui en català. Vull dir que en aquests moments només hi ha dues... L'altre dia em vaig provar 11 de chatbots d'aquests, i vaig fer un article al diari ahir sobre això. De les 11 plataformes de chatbot que vaig provar, 10... parla en català si els hi demanes que ho faci. La cinquena és Meta AI, el chatbot que hi ha dins de WhatsApp, per exemple, que aquest, per motius de regulació europea, es nega a fer-ho. No, sap parlar català, però es nega a reconèixer-ho. Però totes les altres, siguin l'idioma amb el que estiguin, saben parlar català. I això ho aconsegueixes, una, connectant-hi amb un navegador o amb una aplicació configurada en català, i dues, dialogant-hi, interpel·lant-les en català.
Has parlat de diverses plataformes, has esmenat a Instagram, LinkedIn, Pinterest, per exemple, a sí. Facebook també, i TikTok, respecte al
català.
No,
perdona, Instagram, LinkedIn, potser no m'he explicat bé. Instagram, LinkedIn i Pinterest no ofereixen la possibilitat de configurar-te el teu compte en català.
I TikTok?
Facebook sí. No ho sé, mira, la veritat, no, ara m'agafes, amb això de TikTok m'agafes fora de joc perquè no sóc usuari de TikTok, però probablement està en català.
Doncs explicaves...
Perquè, també sí. Et dic perquè els xinesos són bastant més... són especialment sensibles amb aquest tipus de coses quan es tracta de, quan hi ha el negoci al darrere, clar.
Doncs explicaves que no eres usuari de TikTok. Has explicat alguna vegada que tampoc eres usuari de cap aplicació de Meta, és a dir, perquè ens entenem a WhatsApp, Instagram o Facebook, per exemple. Per què aquesta decisió?
Perquè Meta és una empresa que ha demostrat repetidament que no té cap respecte per les dades personals dels seus usuaris, i jo practico l'autodefensa digital i no vull que Meta xucli les meves dades, i per això doncs no faig servir, com tu ben dius, ni Facebook, ni Oculus, ni WhatsApp, ni Instagram, a part de que com a mínim dues d'elles no m'interessen gens, encara que les hagués que m'interessessin, tampoc les faria servir perquè hi ha alternatives.
Doncs ha estat un plaer poder conversar amb tu, Albert Cuesta, aquí a la tarda de Ràdio 4, periodista i activista digital. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, bona tarda.
Doncs interessant aquesta conversa que teníem, sobretot d'un tema del que a vegades reflexionem poc, perquè jo crec que tenim, com a mínim jo, una actitud a les xarxes bastant de que entres, veus el que hi ha i potser no et planteges tot el que pot haver-hi darrere, i la llengua és un factor més en el que també ens ho podem plantejar.
I s'ha d'enfocar com un dret. És a dir, tu hi ha moltes coses que potser no t'interpel·len, però que són drets i els drets s'han de respectar. Llavors, el fet de que puguem doncs viure també plenament en català a les xarxes és important. I, de fet, per qui no conegui l'Albert és un conferencista molt top en aquest terreny, el terreny de la tecnologia i dels usuaris, i ha estat un plaer tenir-lo aquí a la tarda. Tu, Aida, llavors en català, eh?
Jo sempre en català, i TikTok sí que està en català.
Sí, TikTok està en català. Ho hem fet verificació en directe.
Hem fet verificació en directe, i de fet hi ha també aquesta opció de que a vegades, si vols que tradueixin o no les descripcions dels vídeos, que ho pots escollir. Jo tinc no traduït, però també està, també, si vols, la traducció en català.
Molt bé. Hem fet un verifimark aquí en directe.
M'agrada aquest nom, eh?
Tenim secció?
És com agafar l'ego i...
Tenim secció? Què us sembla?
M'agrada.
Doncs el que farem també nosaltres en aquesta mateixa línia, de fet l'altre dia es feia bastant viral un vídeo del senyor Font, que és creador de contingut en català especialitzat en tecnologia, en el qual recomanava una eina gratuïta per catalanitzar els teus dispositius.
Parles català, però tens l'ordinador en castellà. Avui et porto una eina gratuïta per posar tot el teu sistema en català. T'asseguro que ni Microsoft ni Apple t'ho posen tan fàcil com aquesta eina. Estem parlant del catalanitzador de Softcatalà. És com un assistent personal que et configura l'ordinador en català. I funciona tant a Windows com a Mac. Et posarà en català el sistema operatiu, navegadors com Firefox i Chrome, Microsoft Office i Adobe Reader, i fins i tot si tens aplicacions compatibles com Google Earth, també et canviarà l'idioma si tenen versió en català. Tot de forma automàtica i sense complicacions. De fet, ja l'han utilitzat més de 230.000 persones. Així que ja saps, entra a softcatalà.org/catalanitzador i baixa't l'assistent gratuïtament. Al web hi trobaràs tota la informació. I si tens cap dubte, tenen un fòrum superactiu per ajudar-te.
Doncs aquí ho tenim. I el podem saludar en directe, l'Arnau Font. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda. Molt bé, vosaltres?
I gràcies per atendre'ns aquí a la tarda de Ràdio 4. Tu creus que cada cop més joves estem intentant tenir els nostres dispositius en català?
Jo crec que sí, observo a xarxes sobretot un moviment bastant rellevant de gent que intenta catalanitzar els seus dispositius.
I en aquest cas tu recomanes una eina de Softcatalà, que l'explicaves també a l'àudio, però explica'ns més al respecte. Què podries explicar d'aquesta eina?
Doncs aquesta eina, bàsicament, a part de catalanitzar-te el sistema operatiu, com hem escoltat en el vídeo, també ho fa amb les aplicacions que ho són compatibles, que a vegades són com les més oblidades, no? I crec que és molt, molt, molt interessant, sobretot, fer-ho en els dispositius de la gent més jove, de la gent més petita, perquè vegin que des de que comencen a experimentar amb la tecnologia es pot fer també en català. Llavors aquesta eina ens ho facilita, és una de les eines que podem fer servir.
Però en el terreny de la IA sembla que el català ja sí que està aconseguint tenir aquesta presència, no?
Sí, i és molt bona notícia perquè tradicionalment tots els assistents de veu com Siri, Alexa i demés només parlen en castellà. I és gràcies a la IA que ara mateix aquests assistents i d'altres, com ChatGPT mateix, funcionen perfectament en català. I això és molt bona notícia.
Tu ets creador de contingut, en aquest cas sobre tecnologia, i també IA en català. Què té aquest món que t'atrau i que et fa fer contingut i estimar-te aquest món d'alguna manera?
Doncs primer de tot perquè la tecnologia sempre m'ha apassionat moltíssim, no? Però sobretot el tema de la intel·ligència artificial és perquè ara mateix no li veig com un límit. I està evolucionant tan ràpid i té tantes sortides i tantes aplicacions possibles, tan bones com de dolentes, que personalment doncs, m'apassiona molt amb tot el que es podrà fer.
Abans, de fet, comentàvem a l'entrevista anterior amb l'Albert Cuesta que ell no utilitza Meta. Tu fa poc vas fer un vídeo explicant com oposar-se que l'empresa de Mark Zuckerberg utilitzi les nostres dades per estrenar la seva IA. Creus que hi ha una mica més d'inconsciència entre els usuaris del que suposa tot això? Creus que som conscients realment del que fem quan donem les nostres dades amb aquesta facilitat?
Bé, jo crec que sí que hi ha certa consciència. Veig molta gent que té molt recel a l'hora de compartir dades per internet i en aquest tipus de sistemes. El que passa és que, més que no fer accions nosaltres, és a dir, com a usuaris, hauríem de pressionar les empreses perquè ens protegissin sense haver de nosaltres demanar-ho explícitament. Perquè realment, vull dir, nosaltres podem protegir les nostres dades, no compartir el que vulguem, etcètera, etcètera, però per algun lloc o per un altre ens l'agafaran. Per tant, està molt bé protegir-se, però tampoc crec que ens hem d'obsessionar. I crec que és una mica en aquesta, entre cometes, obsessió la que ens fa com retenir-nos a l'hora de fer servir certes eines que ens poden ajudar moltíssim en el nostre dia a dia.
Trobar l'equilibri, d'alguna manera, no?
Sí, sí, exacte, exacte.
Doncs, de la mateixa manera, està advertit, sobretot això, perquè és un tema al que a vegades no li posem suficient atenció als que no estem tan dins d'aquest món o als que no ens dediquem a això. Arnau Font, creador de contingut especialitzat en tecnologia. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a la tarda de Ràdio 4.
A vosaltres, un plaer.